Bona tarda a tothom, aquí a la cita mensual del tercer dissabte de cada mes amb tots vostès aquí Priorem Priorat.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure.
Priorem Priorat, aquest programa mensual, el nostre programa de la comarca del Priorat, per parlar sobre notícies, veus de les persones que volen compartir amb nosaltres el que és la cultura de la comarca.
I sota l'arbre parlarem de tot.
Avui, dia 19 de gener de 2013, el primer programa de l'any 2013, aquest primer programa, un nou programa de Priorem Priorat. Avui, dia 19, a 8:15 del vespre, la encamisada, una de les encamisades més interessants de Catalunya, perquè és propi dels toms, dels tres toms, i que a 8:00 del vespre, a la plaça de l'Església, benvinguda i pregó de la festa. I seguirem, tot seguit, a la rua per carrers. L'encamisada, festa tradicional d'interès natural nacional de Catalunya.
Ciutat de tarda llarga i potser més, molt més la nit.
També demà diumenge, dia 20, a 8:45 del matí, benedicció dels animals a la plaça de l'Església i esmorzar, gentilesa de l'Ajuntament. A 11:00 del matí, reunió de l'encamisada davant del celler per desfilar pels carrers fins a l'Església i així assistir a la missa. A 12:15 del migdia, missa major ballada de la Jota, de la Jota de Falset i benedicció dels panets de Sant Antoni, que es podran adquirir sortint de la mateixa missa després d'acabar. Després, tot seguit, continuarà la desfilada de l'encamisada pels carrers de la vila. Aquest cap de setmana, l'encamisada.
Un bioritme lamentable, un tros de vida artificial.
També parlarem, i avui estem aquí per parlar, jo és la veu del Priorem Priorat, les veus de les persones. El proper dia 26, el dissabte que ve, a 7:00 PM, a la Vilella Baixa, al teatre, on presentarem el joc de les cases de la Vilella Baixa. El joc que va dir en el seu moment Josep Maria Espinàs, que la Vilella Baixa era la Nova York del Priorat per la seva característica de les cases. El dia 26, per tant, dissabte que ve, a 7:00 PM, al teatre, presentació del joc de les cases amb el suport de l'Ajuntament de la Vilella Baixa. També el proper dia 1 de febrer, en la Festa Major de Cabassers, Sant Blai, a 8:00 PM, és a dir, divendres, dia 1 de febrer, a 8:00 PM, presentació del joc Baronia i Natura. Baronia i Natura, que serà dedicat als fills nascuts i adoptius de Cabassers. Seguim amb el programa. Avui també hem de dir que el dia 29 de gener, el dia abans de el DENIP, el dia escolar de la no violència i la pau, que és el dia 30. El dia 30 de gener és precisament el dia que es complirà l'aniversari de l'assassinat de Gandhi a la Índia. I aquest dia celebra a tot el món el dia escolar de la no violència i la pau. Però el dia abans, nosaltres, a 7:00 PM, a l'Institut Municipal d'Educació, presentarem el projecte OCOMOS, OCOMOS del grec, que vol dir administració de la casa. Aquesta paraula després va esdevenir ecologia, és a dir, l'estudi de l'hàbitat de la casa. Què més una persona té com a més seguretat? Se sent més bé, més íntim que a casa seva, no? I per això economia, ecologia, venen. Doncs ECOMOS serà presentat a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona amb la idea de projectar a diverses ciutats i pobles de Catalunya. Està previst activitat a Reus, Valls i Falset. Serà després d'aquesta primera presentació, que és potenciar el que seria la educació, el tema cultural, davant d'una crisi cultural, política, ètica i econòmica, la que estem patint, i com trobar alternatives i donar esperança, com deia Paulo Freire. 15 anys de la seva mort, Paulo Freire va dedicar tota la seva vida a generar esperança i lluitar contra les opressions de dictadures imperialistes de Sud-amèrica. També hem de dir que donem suport a Pere Casaldàliga, que a principis de desembre va rebre amenaces contra la seva vida perquè està defensant les terres, les propietats i els drets d'uns indígenes de la seva diòcesi, que ja no és bisbe, perquè ja és emèrit, està jubilat. I ell encara, estant jubilat, està defensant els més pobres, els més pobres. Defensem i també donem suport a Pere Casaldàliga al Brasil. Anem a les veus. Ara, tot seguit, anirem a sentint veus, veus de persones que manifesten les seves opinions. Tot seguit, endavant.
Doncs, molt important, Andreu, que hagis vingut avui aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Sí, bueno. Per la ràdio, som Pere Sant Pau, eh?
Molt bé.
I Ràdio Falset.
Vinga, doncs.
Doncs, Andreu, com vas decidir entrar al món del còmic?
Que com vaig decidir?
Sí, exacte.
Bueno, tots els dibuixats explicaran el mateix, que van començar a agafar un llapis quan tenien, que no sabien encara ni parlar, alguns ho van perdre i la majoria dels que en continuem, diguem que ho portaven a la sang, als gens. Per tant, poder el còmic m'ha escollit a mi més que jo amb ell.
Heu de pensar que ell està fent un esforç terrible, perquè per fer això ha de llegir les notícies, no, del dia i fer cada dia això. Imagineu-vos, a veure, un dia és molt bonic, em dedico a fer un article al director, però cada dia de l'any, no? Perquè és cada...
De fet, això m'ho han dit moltes vegades, sí. I jo dic, home, diguem, aquesta és la part fàcil de la meva vida, resulta que jo tinc tres nens petits i la majoria de les meves energies les dedico amb ells, intento jo, ja que en l'acudit dic que els pares han de ser responsables, preocupar-se dels nens, ocupar-se del que fan a classe, rentar-los les dents, portar-los al llit, llegir les contes, i resulta que t'haig de confessar que la part fàcil és fer l'acudit, la difícil és l'altra.
Molt bé. Molt bé la metàfora, molt bé, i la realitat, perquè de fet la metàfora, molt bé. Doncs gràcies per la teva contribució, per assistir en aquests 3 minuts que sumarem i participarem tots i sumarem aquesta primera representació escènica cooperant que fem aquí a Tarragona.
Perfecte, doncs gràcies a tu per convidar-me.
Molt bé, gràcies.
Acabem de sentir les veus d'Andreu Faro, el còmic de la contraportada del diari Tarragona, com va descobrir ell la seva vocació, la vocació de dibuixant, de còmic. Moltes persones compren el diari o agafen el diari Tarragona només per veure el seu còmic i la seva relació amb les notícies, però per entendre les notícies, és a dir, per entendre el seu còmic, primer hem de llegir les notícies. Seguim ara les paraules d'Arcadi Oliveras, president de Justícia i Pau de Barcelona.
Diu, perquè han arribat uns directius nous, han demanat molt salari, etc. I ara tenim una forquilla que consta en els nostres estatuts, que no és de 3 a 1, sinó de 9 a 1. Home, dic de 9 a 1, cooperatiu, no ho trobo. Què vols que et digui? Que el director general cobri 9 vegades més que el treballador, em sembla poc cooperatiu. I vaig quedar un pèl disgustat. Per ser-hi entre parèntesis, no fa ni 15 dies, vaig llegir en el diari que ara, en aquesta època de crisi, els de Mondragón han rebaixat la forquilla i han passat de 9 a 1 a 6 a 1. Que tot i així, ho trobo un pèl exagerat. I vaig quedar disgustat, però només vaig quedar mitjanament disgustat, perquè just per aquells dies va fer figa als Estats Units una empresa que segur que vostès coneixen, que és una empresa que es diu General Motors, de les més importants del món de cotxes. Vaig llegir un informe sobre General Motors i resulta que General Motors també tenien forquilla salarial. No anava de 1 a 3 ni anava de 1 a 9, anava exactament de 1 a 750. Aleshores em vaig plantejar si a Espanya hi hauria alguna empresa que anés de 1 a 750. No em vaig trobar gant, però em vaig trobar una que déu-n'hi-do, anava de 1 a 600. I es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària. I no únicament això, sinó que encara va ser una cosa més escandalosa. Dins del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària, tenen aquesta relació de 1 a 600, però hi havia un ésser especialment privilegiat que tenia una relació de 1 a 1.500. I qui era aquesta persona privilegiada? Doncs era l'antic conseller delegat. El president, que com vostès saben es diu en Francisco González, tenia por que aquest conseller delegat li fes ombra, era un tio molt espavilat. I aleshores què va fer? Allò tan típic, a enemigo que huye, puente de plata. Me li va pagar una indemnització de les 1.000 lliures, me li va deixar un salari còmode, i vés-te'n i jubil. I aquest senyor ha estat durant 3 anys cobrant aquest salari esgarifós. Ara ja no el cobra, ha abandonat el Banco de Bilbao, perquè l'acaba d'anomenar president de Bankia, en substitució del senyor Rodrigo Rato. I és un senyor que té un nom complicadíssim, que es diu Goyri Goizarri. Aquest senyor, ja veu vostès com va les coses. Una última cosa, i acabo, perquè suposo... Però el detall és important. Resulta que aquesta empresa General Motors, que havia fet figa, va generar un dubte als Estats Units, en el govern. Salvarem General Motors o no la salvarem? Ja saben vostès que el govern americà no és massa partidari de salvar empreses. Aplica molt aquelles teories neoliberals, segons les quals no es pot salvar ningú. Però al govern americà li va semblar tan important, tan emblemàtic a General Motors, que va dir, farem una excepció i salvarem General Motors. El govern americà va posar diners per salvar General Motors. Quants diners hi va posar? 50.000 milions de dòlars. Perquè se'n facin una idea. Segons càlculs de Nacions Unides, 50.000 milions de dòlars és exactament la quantitat que permetria erradicar la fam en el món. Però no, van preferir salvar General Motors abans d'erradicar la fam en el món. I van posar 50.000 milions de dòlars. Van salvar General Motors. I quan la van tenir salvada, el govern americà es va preguntar la segona cosa. I ara aquesta empresa que hem salvat, què farem? La deixarem privada o la farem pròpia de l'Estat que l'ha salvat? Però com que el govern americà no és gaire partidari de les empreses públiques, diu no, diu, la deixarem privada. Però això sí, hi posarem una empresa que la vigili. Allò que als Estats Units els agrada tant, que es diuen empreses de management, a veure si aquesta empresa vigila General Motors, que no torni a caure amb els mateixos errors que l'havia fet quebrar, per exemple. I van buscar una empresa americana de management que vigilés General Motors. Una empresa el nom de la qual no ens diu res, però sí que ens diu alguna cosa. És una empresa americana que es diu Carlyle. Carlyle no ens diu res, a no ser, algunes persones segurament sí, a no ser que vostès tinguin cotxe. Si tenen cotxe i han de passar la ITV anual del cotxe, no m'estranyaria gens que la ITV la passessin a una empresa que gairebé té el monopoli a Catalunya, que es diu A+. No sé si per les comarques tarragonines també actua. Sí, sí. Doncs bé, A+, que és la que els farà la revisió del cotxe, és propietat d'aquesta empresa americana que es diu Carlyle. I aleshores vaig voler saber qui s'amagava darrere Carlyle. I em vaig tenir una sorpresa. Perquè Carlyle és una gran empresa americana que té molts accionistes, però a la llista d'accionistes sortien dos accionistes destacats com accionistes importants que per mi tenien un nom bastant conegut. Un grup d'accionistes es deia Família Bush. I l'altre grup d'accionistes, encara més interessant, es deia Família Bin Laden. Exactament. Ja veuen vostès com funciona això. Ho deixo aquí per no entretenir-me més. No sé si hi ha una mica de clòquia o si tenim temps.
Sí, farem una mica... No? A veure, abans hem parlat de que el Colbert...
Bé, seguim aquí el programa. Aquestes paraules va explicar per als entrellaços i tots aquests nexes que el catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, Arcadi Oliveres, i president de Justícia i Pau, va venir a presentar a presidir la meva tesis llicència d'investigació icebergs, és a dir, un iceberg que és allò que es veu una part visible i l'altra invisible, que és l'economia visual de l'euro i l'economia no visual, que és el treball domèstic, el treball voluntariat, el treball cívic, que no es veu i que també forma part de la nostra economia, perquè si l'economia del que seria de la part no visible no funciona, tampoc funcionarà la visible. Bé, tot això estava al voltant d'un joc, el 003B més ADN, i que aleshores ell va presidir i que també presidirà, i així ho va dir a la Selva, que ara tot mateix seguirem les seves paraules, suport a les manifestacions a favor de la llengua catalana i també a favor de la campanya que tot seguit, després de les seves paraules, jo exposaré. Seguim aquí amb el programa Arcadi Oliveres.
Arcadi Oliveres va presidir un acte a la universitat en el qual vaig presentar un joc, que és un joc cooperatiu i que és un joc per la justícia i per la pau, per aprendre justícia i pau, no? Aleshores, aquest joc, perquè no és perquè us motivi, però és així, s'ha demanat a la UNESCO per lliurar-lo el mes de juliol. Hi ha associacions, Justícia i Pau, i també Ateneu de Tarragona i el mateix Arcadi Oliveres, que dona suport per portar aquest joc a la UNESCO. Aleshores, jo ara us explicaré com funciona aquest joc. Aquest joc és un joc que es diu ja cooperatiu, se diu
003B més ADN, se va ficar aquest nom, perquè és com vosaltres, que teniu noms i cognoms, no? Però després teniu un nom. Aquest joc se diu 3B, per dir 3B, que vol dir bo, bonic i barat. I també vol dir bo a l'inici, a la programació, bo quan executem les coses i bo quan les avaluem, no? I vol dir 00 autoexclusió, El 00 vol dir autoexclusió. Què vol dir? Que molts de nosaltres, quan ens inviten a activitats, no tenim temps, juga al Barça, tal. Vosaltres no, perquè ja es veu que esteu aquí i sabeu dir sí i sabeu dir que no, no? Després el 3B és la motivació. Per mig del joc hi ha una moneda, a cada poble es crea una moneda. I ara avui serà un plaer, que avui serà l'escut, escots, els escots, serà la moneda de l'escut. Si la voleu jugar un altre dia, això ja seria jugau, escuts de Cambrils. A Tarragona es dirà franquès, perquè es va fer...
Bé, aquestes seran unes introduccions al que va ser la presentació a l'ORB i després més tard es va aplicar a Cambrils, perquè la primera xerrada que es va dur a Cambrils presentant aquest joc va ser el grup d'escouts, d'escouts de Cambrils. Aleshores, era simplement que realment aquest joc s'està presentant en diversos indrets. En aquest cas, el dia 26 de gener es presentarà a les 7 de la tarda a la Vila Baixa, a la sala del teatre, i també el dia 1 de febrer a les 8 de la tarda al Cabassers, a la sala recreativa La Unió. A cada poble es fan les seves peculiaritats. Cada situació o interès s'aplica, s'adapta, i això s'ha de veure la necessitat de poder presentar a la UNESCO per demanar la protecció internacional, perquè realment fer un joc o una dinàmica o una tasca al voltant de la cooperació d'aquesta categoria, no? És molt fàcil que una problemàtica, la propietat intel·lectual, que cada país té la seva propietat intel·lectual, les marques i patents, que si cada país té les seves marques i patents, després resulta que a Europa posa Alacant el centre d'interès, el centre de la gestió, l'oficina, la tenim a Alacant, aquí a Espanya, i bé, això és un galimaties, fer alguna cosa en aquest sentit, en aquesta iniciativa gratuïta, sense interès d'afany de lucre, és inviable sense una protecció internacional. Per això es va veure la necessitat de poder presentar el registre directament a la UNESCO. Això seria, al final s'ha decidit que des del 18 de juliol, perquè el 18 de juliol Nelson Mandela complirà 95 anys de la seva vida, si segueix viu, que estava molt malaltó ara aquest mes de gener, el desembre, però ells ens dona suport, la Fundació per la Memòria Nelson Mandela ens dona suport en aquesta iniciativa a nivell mundial i sobretot en la parla anglosaxona. A nivell de la parla de la llengua espanyola, pues, tenim associacions, sobretot al voltant dels col·lectius de Paulo Freire, de Pérez Casaldàliga, que també hi ha contactes al Brasil, el Consejo Iberoamericano en honor de la qualitat educativa també és un organisme que té una certa difusió en tota Sud-amèrica. I aquest projecte es dirà jo sóc persona i tinc el meu projecte. I, per tant, com a persona i projecte, ens sumem, no? I anem sumant perquè considerem que el país, la planeta Terra, el nostre planeta, és una suma de persones i de projectes, perquè existeixen iniciatives mundials que capitalistes, que imperialistes, que tracten a les persones, no tracten a les persones com a persones, sinó que tracten com a vassalls, com a súbdits, com a iniciatives del govern central d'Espanya, d'imperialismes, d'unes reformes educatives espanyoles, que simplement nosaltres, des de Catalunya, però volem manifestar que volem la pau i que ens deixin en pau i que ens deixin progressar dins dels problemes que ja tenim, però realment el que no podem fer els països és tindre, agregar problemes que hi ha perquè hi ha altres que tenen ganes de tornar i provocar provocar conflictes quan realment el que es necessita és mantenir la convivència, la concòrdia i la pau. No? En aquest sentit, he pogut rebre el suport d'Arcadi Oliveres, catedràtic de la Universitat de Barcelona d'Economia, el catedràtic d'Història Contemporània, Josep Sánchez Cervelló, que és el degà de la Facultat de la Universitat de Rovira i Virgili. També he rebut el suport d'Antoni Coll, exdirector del Diari de Tarragona durant 20 anys, que va ser el director i a més és el president de la Fundació Bona Nit, i així anem sumant en aquesta campanya que acabarà a París el dia 18 de juliol, on registrarem al registre d'entrada de la UNESCO aquest joc amb tots els continguts, com he dit avui, de la Vilella Baixa, les cases de la Vilella Baixa, la Vilella Alta, ens dedicarem a Ramon Vinyes, el pintor del segle XX, el qual és un pintor que encara té memòria al seu poble i també queden moltes obres i també és un referent dins de la cultura catalana. El dia 29 de gener, com he dit, presentarem Ocomos a la ciutat de Tarragona, un pla de com sentir-se com a casa, sentir-nos com a casa, el fet de que a casa nostra se sent a gust, i Ocomos és sentir-se a gust dins de Tarragona, ciutat educadora, Priorat, comarca educadora, i sobretot a Catalunya, un país educador. Hem de tirar endavant tots aquests reptes que tenim. Hem de dir que el proper dia 1 de febrer, a Cabassers, a la sala d'actes de la ciutat recreativa, es portarà a terme la presentació d'aquest projecte, d'aquesta campanya per la UNESCO, i també es presentarà el joc de Baronia i Natura al voltant de l'oli Baronia de Cabassers, la fira, activitats i trets culturals del voltant que tenim al poble, en aquest cas a Cabassers, i també recordarem a 6 persones, és a dir, recordarem a tots els fills i filles de Cabassers, tant si són nascuts com adoptius, però també dedicarem a 6 persones que han fet una transició, una trajectòria dins del segle XX, el segle passat, que ha estat Longin Abbas, com a científics, Prudent Ciceró, aquests dos personatges estan coneguts a nivell internacional. Després tenim a Miquel Montagut, doncs, que tenim dedicat al Museu Municipal, un professor de l'Escola de Treball, on intervindran diverses personalitats de la ciutat de Tarragona, directament o en vídeo, donant el testimoni d'aquest professor que realment va dedicar tota la part de la seva vida als adolescents i als joves. Després, a nivell de dones, dedicarem a la Sebastiana, la llevadora del segle XX, on van néixer més de 600 persones del poble en 2 o 3 generacions, i va acompanyar també, després, doncs, quan un se moria, també acompanyava al final de la seva vida. També dedicarem a Angelina Aragonès, que va ser la primera regidora que va tindre l'Ajuntament de Cabassers en la història, perquè les dones, doncs, abans es consideraven que no tenien un paper actiu, i que realment, doncs, és important la data de que una dona ocupi una regidoria en un ajuntament, com molts ajuntaments dels nostres països i el nostre món, que la dona també sigui important. I també el dedicarem a Maria Glòria Comte, que va mestra de Cabassers i que tenia una gran projecció a nivell de la comarca i també del territori. Això ho farem el proper dia 1 de febrer a les 8 de la tarda a la sala d'actes de la Societat Recreativa.
Per aquell tren que passa de llarg, només és qüestió de desitjar-ho. Sempre hi ets a temps d'anar i recuperar-lo. Mai és massa tard per conservar aquella amistat que has tingut sempre al costat i que t'ha donat bones idees, i que la seva llum t'allunya les tenebres. Pensa que avui tot just comença, diria la defensa del teu tribunal. Crida, que a mi sempre m'inspira quan veig que treus les coses que dins et fan mal. Ara és el moment en què tot sembla diferent i en realitat és igual, perquè al final mai passa res, però no s'ha de perdre l'interès. Sempre hi ha motiu pel que desitges establir, et fa seguir caminant, i
quan em dediques un somriure. Em fa sentir millor i ens queda tant per viure. Canta, segur que no t'espanta si de sobte la teva ànima té un so diferent. Creu-me, si veus que et falta l'esma, em tindràs al teu costat per volar entre la gent. Dóna-li a la vida una oportunitat, que la felicitat quasi sempre fa tard, però arriba.
El 28 de novembre es va dur un acte a l'Institut Martí Franquès de Ciutat de Tarragona, on van participar actors, actrius, metges, científics del món de l'educació, i en el qual van participar, o se'ls va invitar a participar a la ràdio Falset i Ràdio Sant Pere Sant Pau com a emissores locals, en el sentit de que són emissores que hi ha plena llibertat d'expressió i que els mateixos joves o persones poden presentar projectes i programes de ràdio. Ràdios que queden poques en aquest sentit, i per tant anem a escoltar les paraules del director de Ràdio Sant Pere i Sant Pau.
Eduard, aquest paper que té la ràdio, aquesta llibertat d'expressió que teniu, això de fer tors, de poder parlar i que és un espai per poder-ho fer, te donem les gràcies per donar aquest pas des de l'any 89 de vindre a fer programes cada 2x3 i posant voluntaris tècnics allí, ajudar-nos en aquest esforç, amb persones que partirien tartamudesa i que els podíem ajudar també amb això de l'expressió oral i la timidesa. I per l'altre, doncs, també m'ha servit per participar en ponències i explicar a la ràdio, a Saragossa i a congressos, explicar el paper que té una ràdio municipal que es pugui viure i compartir. Moltes gràcies. M'agradaria que diguessis quatre paraules com a director. Què tens en ment?
Bueno, doncs gràcies per pensar en nosaltres i bé, no a vosaltres, vull dir, nosaltres estem contentíssims de que vingueu i participeu durant tants anys des del començament, Ferran, i l'única pena que tenim és que ens adrecem a moltes comunitats i a vegades fan orelles aquestes, vull dir, que no hi senten. Llavors nosaltres és això, és una eina que tenim allà, que la pot fer servir tothom, mentre, com tu deies abans, ho faci en responsabilitat, ho faci, vull dir, en educació i tot, tothom pot vindre a la ràdio pot fer, i ens trobem que en algunes hores ens quedem buits, i llavors, però bueno, d'un i do. Portem 26 anys, com dius tu, eh? Allà tothom és com una ONG, vull dir, ningú cobrem allà, ja ho saps tu, tots ho fem en deshores i tot, i s'ha creat com una escola, han sortit molt bons professionals que ara estan repartits no per Tarragona sinó per tot Espanya, i bueno, i contents, escolta, i més hores que voleu fer, tant tu com vosaltres.
Doncs moltes gràcies, Eduard.
Hem sentit, per tant, les paraules de l'Eduard, que tant Ràdio Sant Pere Sant Pau, emissora municipal, com també adrecem aquí a Ràdio Falset, que són les dues emissores que teníem a les nostres contrades que realment es poden participar per mig de l'iniciativa juvenil, adolescent o de persones majors que vulguin fer un programa, perquè això no existeix a cap lloc més. Hi ha espais on se pugui parlar, on se pugui organitzar activitats lliurement, sota també la responsabilitat, però a favor dels drets humans, doncs és digne de destacar i digne d'admirar. Tots aquests programes de Ràdio Sant Pere i Sant Pau des de l'any 1989, programes com El So de Lluna, La Poma i la Plastilina, que van rebre premis en el seu moment, o ara el SP2, que també va ser rebre que l'any 2007, o bé programes de Ràdio Fòrum, que després es va esdevenir Tarragona Ràdio, o bé ara a Ràdio Sant Pere, aquí a Ràdio Falset, doncs és molt interessant de que puguem dir, i ho portarem totes les còpies, les portarem a la UNESCO perquè quedi registrades, de que també són patrimoni de la humanitat els programes de ràdio que es fan amb la plena llibertat d'expressió i a favor dels drets humans, a favor de la cultura, de l'educació, de la ciència. I això és un dels reptes que farem el 18 de juliol a París, el proper, amb un viatge amb tren, vinguin els que vulguin vindre, i farem aquesta cultura de demanar a la societat recreativa o a llocs com a l'Ateneu de dir, què et sembla bé, fem un dia, ens deixes la sala, doncs hem demanat una sala a la UNESCO on invitarem a nivell de França, de París, sobretot,
associacions que ja tenim contactes ja per via internacional i que amb traductors simultanis exposarem el que és el 3B, aquest joc per a la cooperació, com també tots els jocs, com hem dit avui, continguts, com les cases de la Vilella Baixa, el cas del Ramon Vinyes de la Vilella Alta, com el Baronia i Natura de Cabassers, com també ja vam anunciar a l'estiu, com vam fer, el joc del Nas del Cuima, que és del Lloar, i també altres jocs que els hem anat desenvolupant els anys anteriors, com el Carrasclet dels Capçanes, les mines de Bellmunt i altres llocs del voltant, pobles, per exemple el Pradell de la Teixeta, també és l'Eva en veu alta, que se celebra durant aquests últims anys. És un lloc d'expressió on se poden explicar relats de forma oral i en veu alta. I per tant, tots aquests aspectes ho presentarem a la UNESCO el dia 18 de juliol amb una campanya que ja pràcticament hem començat i anirem per les ciutats de capitals de comarca, de Reus, de Valls, etc. Allí on puguem anar i allí on arribem, tot això ho presentarem. Ho presentarem en un acte solemne en el qual tindrem el suport de la Fundació Nelson Mandela. A més, ens hem ficat en contacte amb altres fundacions internacionals, que ja anunciarem en el seu moment els seus suports, i escoltarem a la directora general que ens digui. Nosaltres estem portant a terme dins de la UNESCO, dins del programa de construir la pau en la ment de dels homes i de les dones, estem fent una campanya de construir la pau en la ment de les persones i créixer la justícia en els seus petits infants. Els cors nostres, de persones tant si som grans com petites, tenim el nostre petit infant que desenvolupem el que és el creixement de la justícia. A l'Ateneu de Tarragona hem muntat el primer club, el Club 3B, en el qual es basarà en Paulo Freire. Paulo Freire és un pedagog del segle XX brasiler que va lluitar per alfabetitzar el seu país i Xile i Argentina, que a més d'ensenyar a llegir i escriure era de fer la consciència de que som ciutadans i ciutadanes i que tenim el dret de decidir els nostres governants i saber a qui hem de votar i a qui no. I el Paulo Freire tenia tres camps d'actuació. La primera era lluitar contra la corrupció, contra l'autoexclusió de les persones, que nosaltres mateixos ens autoexcluïm, no tenim temps. Per exemple, els consells escolars de centre, s'ha arribat a un 1 per 1.000, 4 per 1.000, 10%, en segons llocs de participació a les eleccions, els consells escolars per la part de pares i mares. Hi ha una davallada en la participació cívica de comunitats, d'associacions de veïns, i tot això és perjudicial pel nostre país, i això és el que Paulo Freire demanava. No es tracta de saber llegir i escriure, sinó saber lluitar com a ciutadans i ciutadanes per defensar els nostres drets, a anar contra la tota corrupció. No podem tindre corruptes els governs, s'ha de fer neteja. Quina autoritat té un govern a imposar reformes educatives quan no té autoritat de fer neteja de corruptes del seu propi partit? Per tant, és una necessitat de base que lluitem i donem la cara, com ens ha ensenyat Arcadi Oliveres, un professor de la universitat dedicat a justícia i pau, que va predicant per tots els llocs de Catalunya, denunciant totes les corrupteles i totes les injustícies, i també ensenyant o encaminant el camí com els ciutadans i ciutadanes hem de lluitar contra la idiotització de la nostra societat, que estem empapats de futbol, però no ens preocupem de lo que és més important, la cultura, la ciència i el nostre futur. Seguim aquí a Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset.
S'escampen per l'habitació i obro la finestra per portar la primavera a aquesta ciutat.
Estem totalment d'acord i a escoltar a totes les persones. Necessitem tindre informació sobre la reforma educativa espanyola que es vol imposar des del govern central, perquè sobrem informació és sobrem tindre criteri. Fa unes setmanes, el Federico Mayor Zaragoza, que va ser director de la UNESCO una sèrie d'anys, estava crític. Era una reforma educativa a posar-la en marxa quan realment hi ha una crisi social, es vol imposar encara més discriminació, més diferència entre rics i pobres. Aquesta reforma educativa se tindria que paralitzar, se tindria que revisar. No podem tolerar més reformes educatives com la del 2002, que el 2003 va pujar després, més tard, el Partit Socialista Obrer Espanyol i va tindre que canviar. Els ciutadans i ciutadanes tenim que saber com el que hem d'estudiar, però no podem estar canviant cada un dels 3 anys de reformes educatives de forma constant. Ja n'hi ha prou. Necessitem tranquil·litat, necessitem la pau i que ens deixin en pau. Seguim aquí a Ràdio Falset.
Aquesta rombeta amb un passet de neu ben fina perquè així la conservis millor. Jo obro la...
També hem de recordar el pacifista reusenc, que també és fill i descendent de Cabassers, del Mas de Dalt. Un va ser falangista, es va quedar aquí al nostre país, l'altre va tindre que emigrar. El que va emigrar era Josep Vidal i Lletxa, el que va instaurar i ha instaurat el Premi Memorial per la Pau, un Premi Memorial per la Pau que és internacional. Ara ho ha assumit el Centre de Lectura de Reus. Ell dia simplement que lo important en aquest món són les persones i els seus projectes. Per tant, nosaltres encaminem aquesta campanya mundial a que lo important són les persones i els seus projectes. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset.
Tu tens sal i sal i sal, que tu tens salero. Dóna'm sal i sal i sal, que jo aquí t'espero. Tu tens sal i sal i sal, que tu tens salero.
A la Vilella Alta tenim una placa feta pel Modest Gené, una placa dedicada a Ramon Vinyes, és el carrer Major. Modest Gené va ser una persona dedicada al món de l'art, va viure per l'art. El més important era la creació artística. Va tindre 2 beques i al final, en la segona beca, va anar a la Guinea Equatorial i es va quedar fins a la mort. És un reusenc que l'any passat va ser declarat fill il·lustre de la ciutat de Reus. Ell no sabem si hauria votat o no hauria votat la independència de la Guinea Equatorial. La Guinea Equatorial, des que va marxar a Espanya i la va deixar en el que diríem la independència, està en mans de la dictadura més ferma, més assassina i criminal que podem entendre. Però en aquest cas no té cap culpa un ciutadà, una ciutadana qualsevol del carrer, però sí que hem de dir que Modest Gené va veure allí la seva projecció artística, es va dedicar a un institut d'ensenyament secundari al seu nom i allí va acabar al final. I això és el que es tenim que plantejar, com diu Josep Vidal i Lletxa, no hem d'entrar per ideologies ni nacionalismes, no res de reduccionismes de les persones, lo important són les persones i si les persones creuen que el seu futur és una línia o és l'altra, ja prendran les decisions que ens toquin. Però no podem entrar, sobretot, amb ideologismes si abans no considerem el que és més important, les persones i les seves llibertats.
On les onades en les algues ballen vals, vinc d'un vent suau, de la fresqueta de cadireta al carrer.
Nacions Unides celebrarà el 2015 una gran cimera. El passat any 2000 va aprovar una cimera mundial dels estats que fins al 2015 se plantejava suprimir la pobresa, plantejar la democràcia, lluitar perquè tots els nens i nenes poguessin accedir a les escoles, contra les malalties, a favor de la igualtat de les dones, dels dones, sobretot la discriminació que hi ha en molts països, encara existeixen, les dones, les nenes, moltes encara els maten nenes abans o després de néixer, i això és el que es va proposar la ONU l'any 2000. El 2015 s'ha de fer una valoració d'aquest plantejament. Nosaltres anirem el 18 de juliol a la UNESCO a plantejar el nostre, en suport a la UNESCO, el programa que hem dit créixer, és a dir, construir la pau a la ment dels homes i les dones. El nostre projecte és construir la pau en la ment de les persones i fer créixer la justícia en els cors dels seus petits infants. Això ho presentarem a la UNESCO i volem que es trasladi a l'any 2015 a les Nacions Unides, perquè la importància del desenvolupament local, com Falset, els pobles del costat, totes les aquelles persones que tenen projectes, que tenen empreses, que volen tirar endavant, tot això és el més important. I aleshores, aquest plantejament, volem demanar a les Nacions Unides que es declari el Dia Mundial de la Cooperació Educativa Ciutadana del Desenvolupament Local. Aquest dia seria un dia on se trobarien empresaris, entre psicòlegs, pedagogs, i parlarien amb els pares i les mares a quins suports i quines ajudes existeixen al voltant del món que podem ajudar les famílies a tirar endavant. Penseu que no és tan fàcil, i potser vostè dirà, bueno, i ara que m'explica, però penseu que de psicologia n'hi ha un munt. Davant d'un problema se pot utilitzar una psicologia conductista, cognitivo-conductista, psicoanalítica, hi ha un munt de ventalls, i la ciutadania de base no estem assabentats de tot això, i per tant ha d'haver un contacte efímer entre les cultures, entre les ràdios locals que ofereixen a la ciutadania fer projectes com per fer programes de ràdio, i això falta aquesta compenetració que mai s'ha de dimitir d'aquesta tasca de ser pare o mare, i això és un dels reptes que nosaltres volem plantejar a les Nacions Unides de cara al 2015. Per tant, a la UNESCO serà el primer pas, i en aquest primer pas ja hem rebut el suport d'Arcadi Oliveres com a president d'honor, a més d'altres persones que s'aniran sumant. Per tant, aquí, a Ràdio Falset, la campanya per la UNESCO 2013, juliol, a París.
Sense el bon dia, sense la flor del jardí, del curro a casa, una birra i a dormir. I no te passes que la poli ja està aquí. Però el sol
I com es construeix la pau i la justícia? Com es fa créixer? Doncs mira, jo us diré francament que el primer pas és fer una autoanàlisi d'una pròpia vida i recordar quan ets petit. Jo me'n recordo que era petit i veia coses de les persones grans i jo deia, jo també ho vull fer això, jo també ho vull fer, ho sentia, no? O també sentia, jo també ho vull ser, això que veig, això que fa aquesta persona més gran, això que planteja, això que té un estil, I aleshores això és el punt de partida en el qual es construeix la pau a la ment i es fa créixer la justícia a les persones. Aquesta cosa que surt de dins dels infants de dir, jo també ho vull fer, però jo també ho vull ser, però això no ha de ser el consumisme que se'ns estan imposant, de que l'important no és el voler fer ni el voler ser, sinó el tenir, i pensar-se que comprant les coses, posseint les coses, és com podem arribar a créixer i poder construir la pau. I així no es pot construir ni la pau ni fer créixer la justícia. La justícia va estar estudiada per Lawrence Kohlberg, un alemà, en el qual va basar un concepte, doncs, de Piaget, de la forma de que creia com creixien les persones. I Piaget té totes unes fases en el qual explica que un infant funciona a nivell de símbols, després té unes operacions de la intel·ligència que necessita coses palpables, coses que pugui tocar i pugui veure, per arribar a entendre conceptes més complicats sense la necessitat d'aquesta realitat, sense aquestes coses materials, no? I en canvi Kohlberg va descobrir que les persones comencem a tenir la nostra moral en ser el més fort que els altres. Un crió petit, doncs, es pensa que és el centre d'interès i que l'importa és ser més fort que els altres. Després ve la segona etapa, que és que la relació amb els altres, jo tinc dret a lo que jo dono i a lo que jo rebo, en el sentit
de que fins i tot, si a mi un altre, per error o per equivocació, me trenca el braç, jo tinc el dret a trencar el braç a l'altre. Per això que diran vostès, que m'està escoltant, que és una cosa absurda, està passant en codis de justícia de diversos estats. Per exemple, una senyora que li van cremar la cara per un accident, tenia dret a cremar la cara a aquella persona que li havia fet, tant si ho va fer de forma intencionada com no. És la llei del Taylor. Tu em fas, jo tinc el mateix a fer. Per tant, aquest seria el segon nivell. El tercer nivell de justícia és fer les coses perquè volem agradar als altres. És agradar als pares i la mare o agradar a la pandilla quan és a l'ESO. Fem coses perquè el nostre grup volem ser i ser agradats al grup i estar integrats. Després, més tard, arriba el contracte. El contracte és, jo me comprometo en quan queda clar el què i com i quan. És un contracte. Tot el que surt fora del contracte ja no entra. Per tant, les persones que estan al nivell del contracte te diran, a veure, jo m'he compromès amb això, però a partir d'aquí no em vull saber res. Ja no volen saber res més. Però després hi ha un altre nivell, que és que tothom tenim dret. I malgrat el contracte estigui limitat i se sobrepassi el contracte, les persones que estan al nivell de que tots tenim dret, accepten que els contractes siguin flexibles i que en certes situacions ens puguem adaptar a aquell contracte. Quan el nivell més alt és aquell que considera de tot cor que tots som iguals. I quan un diu que és tots iguals, ho podem trobar a aquest nivell amb Nelson Mandela, a Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, que considera que l'important d'aquest món són les persones, els seus projectes, i que tots projectes són iguals, sense ninguna categoria sobre els altres. I aquest és el repte de Lawrence Colbert, i aquest és el repte d'aquest programa adherit a la UNESCO per fer entendre a la gent els diversos nivells de justícia, veure on estem ubicats i el que podem fer per poder canviar el món. Si canviem els nivells de justícia nostres a nivell mental, podrem construir la pau a nivell de tot el món, perquè realment la pau comença amb nosaltres mateixos. Mahatma Gandhi, el camí de la pau és la pau.
Veurem el mar de set coralls, veurem els boscos d'or i plata, veurem el foc i la muntanya. Si t'adorms, ai, si t'adorms. Si t'adorms, ai, si t'adorms. Si t'adorms, ai, si t'adorms.
Doncs bé, bé, ja arribem al final del programa, fins al mes que ve, el proper mes, el mes de febrer, que el tercer dissabte corresponent tindrem aquí a Tregaville la cita, el tercer dissabte del mes de febrer. Per poder-ho concretar, hem de mirar el diari, el calendari, no? Febrer, el dia 16. El dia 16 de febrer, dissabte, a les 16 hores, serà bonic perquè serà el 16, a les 16, aquí ens tornem a trobar si no ens han detingut, per dir la veritat, els imperialistes. Si nosaltres estem lliures, estarem i amb salut, podem estar aquí el dia 16 de febrer. El 16 de febrer parlarem, seguirem parlant de com va la marxa per la UNESCO de cara al 18 de juliol, dia que va néixer el Nelson Mandela. Nelson Mandela, ja per acabar, hem de dir que va estar 27 anys a la presó. Quan va sortir Nelson Mandela de la presó, molta gent a l'Àfrica, o la raça negra, estaven esperant la revenja de tota l'esclavitud que havien patit pels blancs. Els blancs eren minoria. Nelson Mandela va sortir de la presó amb 27 anys, d'estar tancat allí, va perdonar els blancs, va incloure els blancs dins del projecte de Sud-àfrica amb els negres, sempre respectant els principis democràtics, no va anar a cap revenja, va fer un país que podem dir que encara que estava al bord de la Guerra Civil, el va unificar, va utilitzar el futbol com a símbol, perquè el futbol sud-africà eren blancs, pràcticament l'equip era blanc, va ficar negres dins de l'equip, va anar pels pobles a explicar que els jugadors poden ser blancs i negres i poden jugar junts, però també van explicar que jugant a futbol junts, blancs i negres, també es pot jugar junts a la democràcia en un país sense rancors i perdonant uns als altres. Nelson Mandela va ser capaç de fer això al segle XX.
La Fundació Nelson Mandela ens dona suport perquè la Fundació Nelson Mandela està disponible a totes les iniciatives a nivell mundial de tirar endavant projectes, projectes que podríem ser com el nostre. Som catalans i catalanes, som persones i tenim projectes. Catalunya, suma de persones i de projectes. Volem viure en pau i que ens deixin en pau. Aquest és el lema, perquè a les pròpies activitats ho puguem tirar endavant. Aquí a Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset, tercer dissabte de cada mes a les 4 de la tarda.
I ara només trepitjo el ciment. Ignoro el vent. Ignoro el temps. I ignoro
Seguim aquí amb noves veus.
Bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Bé, estem aquí amb la presentació que va fa unes setmanes es va fer aquí a Cabassers, però estem amb el seu autor. Ferran Mestres és autor d'un llibre que es diu El curiós món dels vins del Priorat i treballa a Escaladei. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, estem aquí doncs per parlar d'aquest llibre, perquè és interessant, no?, que puguis fer, perquè en aquest moment, quant de temps fa que treballes a Escaladei?
Ja fa 2 anys i mig, sí.
I t'has vist, t'has estudiat, t'has observat els vins d'allí, d'aquí, del Priorat, de denominació d'origen, no?
Porto 12 anys vivint a Cabassers, però quasi totes les meves feines les he tingut tant a la Déu Priorat com a la Déu Montsant, però sobretot a la Déu Priorat, he treballat a la vinya, a celler, fent visites a celler, primer a la vinícola de Gratallops i ara doncs, des de fa 2 anys i mig a Escaladei i bueno, a més sóc geògraf i clar, doncs, més enllà del vi tinc una curiositat en general, no?, per tot el que són aquestes terres, no?, per la història del lloc, sempre m'ha agradat parlar amb els jaios, amb els pagesos, que n'hi ha que tenen moltes ganes de parlar i sempre m'ha agradat doncs, parlar amb aquesta gent, bueno, bàsicament perquè estic enamorat d'aquest lloc, senzillament, no?, i bueno, doncs això és el que crec que reflecteix aquest llibre.
Bé, enamorat del Priorat, enamorat del vi del Priorat també. Com és que vas decidir fer aquest llibre?
Bueno, per 2 raons podríem dir. Una seria doncs, la de fer sortir alguns vins que jo creia especials. En el moment de començar el llibre havien de ser vins de coster, de finca, podríem dir-ne, però després al començar a investigar vaig veure que realment n'hi havia molt pocs de vins de coster com a tal. Realment es barreja diferents finques. Llavors, clar, em quedava molt limitat i vaig decidir obrir-ho pues, a gent que feia...
Pues bé, aquí estàvem a Ferran Mestres en aquesta presentació d'aquest llibre que ha fet amb molta cura com un reserva, com un vi selecte de poca tirada, que aquest llibre s'ha de comprar a Escaladei. Es ven directament a Escaladei. És un llibre personal, un llibre professional d'un llicenciat en geografia, un geògraf, que ha descobert el Priorat, està enamorat del Priorat i que és un llibre que val la pena llegir, comprar i compartir. Però res més, avui aquí amb Ferran Mestre, amb aquest llibre sobre el vi del Priorat, acabem el nostre programa. El nostre programa per quedar el dia 16 de febrer a les 16 de la tarda. A les 16, dia 16, a les 16. Recordeu-vos. Res més. Bon cap de setmana a Falset, bona encamisada i que en aquest proper mes, que tinguem un mes amb salut, prosperitat i, com no, amb il·lusió, creativitat a Ràdio Falset i a tot arreu. A tot arreu, entenem? Aquí, Priorem Priorat, Priorem Priorat, Ràdio Falset, molt bona tarda, bon cap de setmana. Juliet.
Amor d'estiu a Cadaqués. Jo 16 i tu pels 23.
vas estrenar els meus secrets, vaig conquerir la teva pell. Oh, Juliet, perquè ja no hi ets. Juliet, tirem un amor de teix en el teu paulier. Cada farina, tortura divina tu ets. Oh, 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 Juliet, Juliet, Juliet. La cala ens va dir adéu.